Bon dia, tot ja preparat per iniciar un dia més, una setmana més, les maquinàries. El nostre desig és que estigueu bé. Ja sabeu que nosaltres, des de Ràdio Falset, volem contribuir a aquest propòsit, a aquest desig. Aquesta és la sintonia de les maquinàries. És, per qui no ho sàpigui, una cançó de Gerardo Núñez titulada L'Havana Oscures. La música de Gerardo Núñez ens serveix molt bé per identificar aquest espai de ràdio que avui comptarà amb una gran diversitat de continguts, com sempre. Us saluda Maria Arbonès en nom propi de tot l'equip del programa. Comencem ja, perquè a l'estudi comptem amb la presència de Tomàs Sainz. Tomàs Sainz, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens anem a l'essència del rock.
Doncs sí, avui
rock and roll.
Anem a les arrels, no, del rock. A una època que se'n diu del rock primitiu, perquè és la transició exacta del rhythm and blues anterior al rock, al rock and roll, i tot just de la mà d'una de les figures que van fer aquest canvi tan substancial per transformar un blues accelerat, que era el rhythm and blues propi de l'època, en una cosa nova, molt més punyent, molt més salvatge, molt més frenètica, que ja va rebre un altre nom i ja se li va dir de moltes maneres, ratatat i així, fins que rock and roll, sobretot per la seva vessant de ball, doncs va crear escola i al final és la que més se n'anomena, no? Un d'aquests personatges era el Little Richard, que es deia Richard Pennyman realment, i que, bueno, doncs diríem que es va juntar la gana amb la fam, perquè hi havia llavors un segell discogràfic que es deia Gravacions Especials, Special Records, i que amb el mateix nom ja deien que anaven al darrere de coses estrambòtiques, de coses novetats. Apostaven doncs per sons que mai havien estat gravats, i aquesta búsqueda frenètica de la novetat, de lo que és diferent, doncs els va portar a anar un dia a un concert on actuava doncs el Richard Pennyman. I aquell dia doncs veu que van quedar bocabadats, perquè el que feia en escena aquest nano doncs era molt especial, era molt diferent, no? Perfecte pel segell que ells dirigien. Era una mena de rhythm and blues, però era una velocitat molt més elevada. De fet, el nom que tenia aquell grup era algo així com de tempo toppers, els que són capaços de tocar amb una velocitat més gran, el tempo toppers, no? Ja el mateix nom ho deia, no? I era la carrera per la velocitat, perquè precisament havia estat la velocitat el que havia convertit un blues en un rhythm and blues, creant una nova dinàmica, una nova estètica, una nova música, i doncs pensaven que potser a través de la velocitat se podria arribar també doncs amb unes altres cotes, no? I efectivament aquest home doncs era Little Richard, que al final del seu show feia una cançó que no tenia massa sentit, que era basada en el Tutti Frutti, que era una cançó que ell havia dedicat al seu jefe, al jefe que tenia quan era jovenet. Aquest, el Little Richard, doncs va néixer a Macon, Georgia, i a Macon doncs treballava en un Frankfurt, en una mena de pizzeria, Frankfurt, d'allò de menjar ràpid, i es veu que el gerente, el paio, ell l'apretava molt, li la feia anar a tota màquina, i mai no tenia prou, i sempre l'esbroncava, no? I de manera que després el Little Richard doncs va prendre el costum de venjar-se del seu jefe fotent-li la canya doncs a les actuacions, i tot això del Tutti Frutti i Papaluba i tot això són coses que tenen sentit, en anglès són com a renecs i insultos i faltes de respecte, no? I que el segell Special Records ho va suavitzar, va encarregar amb un letrista que traies el més fort i que ho substituís per altres coses, i finalment, en comptes de ser aquella màquina d'insultar, el que era una cosa més aviat surrealista, no? Sí, però aquella gravació doncs va ser mítica, i jo crec que és el tema primer que hem d'escoltar de Little Richard per saber de què estem parlant. Una altra cosa, un altre món, basat una mica en la música scat, que era la més trencadora de l'època, que estem sentint ara una mica de fons, però encara passant més de voltes aquest màgic Tutti Frutti que va començar doncs una nova època.
Escoltem Tutti Frutti.
Tutti Frutti.
Babaloo, my blah, bam, bam, toot-a-poot, oh, rude, toot-a-poot, woo, toot-a-poot, eh. My blum bum bum, got a gal named Sue. She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She brought me to the east, she brought me to the west, but she's the gal that I love best. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, woo. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. Bum-bum-bum-bum-bum. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she's doing to me. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, woo. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. What you doing to me? Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, woo. Tootie-fruity, hey, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. Oh, wop, bop, a loo, mop, a lop, bam, boom.
Quantes pistes de ball s'han degut a rendir amb aquesta cançó, Tootie-fruity, eh?
Sí, sí, va ser un èxit, però fulminant. Això corria l'any 56, per la meitat de la dècada dels 50, i va ser un boom que va estar un any, em sembla que inclús una mica anterior, del 54 al 55 va estar un any al top 10 de les llistes, que era una cosa molt, molt poc freqüent en aquella època. Inclús ara un LP que sigui el més venut durant un any consecutiu és un rècord molt difícil d'assolir, no? Realment allò va ser una bomba. Quan va arribar aquest directiu, no?, del segell Special Records, que es deia Bumps Blackwell, i va veure en un pub de Tijuana, el Tijuana Club de New Orleans, va escoltar això, va dir aquí ja calia guanyar, no? I el va haver de moderar, o sigui que això encara és una versió que és la versió discogràfica que estava arregladeta perquè no fos tota la canya, la bomba que era el Little Richard en escena, que era un salvatge, no? Era realment un salvatge. Però sí que aquesta energia, doncs, va quedar gravada als surts d'aquesta època que ens porta a l'època del single, perquè això no va sortir en un LP, sortien en singles, com a molt quatre cançons, i generalment dos, doncs, que eren petites bombes de rellotgeria de dos minutets, tres minutets, en què era explosiva, no, la música. Allò funcionava moltíssim als jackbox, aquelles màquines dels bars de posar pela, no?, de posar-li duro, i sortia, doncs, la musiqueta, i això sobretot funcionava per les ràdios i funcionava per les
primeres freqüències modulades que hi havia als Estats Units.
Sí. I això era el que cridava la gent i va ser una revolució, realment. Sí, i després, doncs, el Little Richard, després d'aquest èxit, va signar contracte. De fet, el contracte el va signar al mateix escenari, sobre l'escenari del Tijuana Club de New Orleans, on el primer dia que el van veure ja va signar el contracte mitja hora després, per por que no li prenguessin. I de llavors va tenir una època molt durada, breu però durada, que va ser, doncs, dels 50 al 60, per exemple, així una raig així, que cada temporada anava traient un single d'èxit. I són aquestes cançons que coneixem del Little Richard, el Lucille, Gully Gully, Miss Molly, i, bueno, Oh My Soul. Són estàndards, pràcticament, que ens estan parlant del procés de reconversió que va haver entre el rhythm and blues i el naixent nou estil rock and roll, que primer era un gènere absolutament negre, constituïen músics de color, i que després ja la indústria discogràfica es va treure una mica de la mànega, doncs, a les figures blanques, que són les d'Elvis Presley i companyia, i Jim Vincent i tot allò. Però ara estem encara en aquella època en què el rock and roll era un estil 100% de músics negres, de colors, que eren els únics que eren capaços de donar a la música aquesta força, aquesta trempera. I com a mostra, doncs, un altre botó, podrem escoltar Lucille, per exemple, un altre clàssic de Little Richard.
Richard, avui amb el Tomàs Sáenz, de músics i músiques que no hem de deixar perdre. 50 anys fa d'això, no, Tomàs?
Clavadet, 50 anys, ara estem commemorant, doncs diríem, les bodes d'or del rock and roll. 50 anys clavadets que tenim de rock and roll, de marxeta d'aquesta guapa, i que en cas de Richard va ser, doncs, una fama molt frugal, perquè és un home que va tenir un èxit arrollador, però després, només 4 o 5 anys després, el 59, es va retirar per conflictes religiosos. Tenia càrrecs de consciència religiosos, també com altres músics, com el Marvin Gaye, també, doncs, el nostre Peret, que es va dedicar a sortir de la música per dedicar-se a l'evangelització, a l'apostolat, i a parlar, doncs, de la seva fe, no? I no li va dolia, doncs, deixar els escenaris i tota aquesta fama, tot aquest prestigi, perquè era un home d'unes conviccions molt fortes, no? I aquí va quedar encara més pel mite, no? Perquè va ser una carrera, no el van veure mai envellir a Little Richard, i queda com una força de la natura.
Tomàs Sáenz, moltes gràcies per aquesta informació sobre Little Richard, per aquesta pàgina musical.
Adéu-siau.
Estàs escoltant Les Maquinàries, cada diumenge a Ràdio Falset.
Saludem a l'Antoni Guiu i el Joaquim Serrano, els dos psicòlegs, els tenim de nou a les maquinàries. Voldria parlar avui del temps lliure, de l'acceleració de la vida, dels ritmes de la vida. Bon dia, els
bon
dos.
Dia, el plaer
bon
estar
dia.
Aquí.
És corrent aquesta frase que es diu "em falta temps", no?
En aquest moment, cada vegada més, la gent li falta temps. No es permet el luxe de seure 5 minuts a no fer res. O sigui, el no fer res no existeix. Contínuament tens que estar fent coses, tens que estar movent, tens que estar fent algo. No val el no fer res.
A vegades és cert que ens falta temps, però la major part de les vegades ens falta temps perquè busquem contínuament coses per omplir el temps. I llavors ens falta temps.
Sí, és com si tu volguessis tindre 5 minuts per tu i això és impossible, no? Tens que, aquests 5 minuts, si estàs sentat tranquil·lament, ja dic, fent el vago en el sofà i es va ensorrat, no pot ser, tens que estar fent alguna cosa. I tu mateix t'obligues a fer coses, no és una cosa que tu vulguis dir, bueno, no faré res, no. T'obligues, com diu el Joaquim.
Una dada a tenir en compte, l'estat de benestar ens ha lliurat només un 7% de més dels que tenien els nostres avantpassats. Un 7%.
Realment ha canviat molt. El que passa és que probablement la diferència, més que quantitativa, és qualitativa. Ara hi ha unes hores fixes de temps lliure, diguem-ho així. Abans era més flexible, és a dir... Si feia sol o feia un temps per anar a treballar, s'anava a treballar. Si no feia temps per anar a treballar, doncs es prenia com a temps lliure. Llavors, més aviat ha canviat la qualitat que el temps. El bonic ara és saber que tenim de tal a tal hora per fer el que nosaltres desitgem. El que passa és el que has dit abans, que normalment ho omplim tant que ens agobia tant com el temps de treball.
Jo crec que ens hem mecanitzat molt més que abans. Abans jo em recordo de la gent gran, no? Quan vivíem als pobles... plovia i la gent se quedava a casa, no tenia cap interès en sortir a treballar, no? Ara en aquest moment plou, fa el que sigui i estàs amb un cronòmetre, no? Si comences a treballar a les 8, tens que acabar a les 12, si comences a les 12, tens que acabar a les 3 i és un control sobre tot el que fas, no hi ha la llibertat de poder fer el temps com tu desitges, la possibilitat de fer el temps com tu vols, no, sinó que sembla com que fins i tot el temps lliure ho tens reglamentat i abans no era així. I pot ser que tinguis més temps lliure realment, però d'una manera molt més estructurada.
Permeteu-me exposar aquest exemple. Llegeixo. Si una fàbrica elabora 100 metres de tela en 10 hores i gràcies a les millores aconsegueix fabricar-les en 8 hores, s'afirma que la productivitat ha augmentat, doncs ha alliberat 2 hores de les 10 que precisava. Aquestes 2 hores les pot dedicar a passejar, a dormir, etc. Però el que es fa és treballar les mateixes 10 hores i produir més quantitat, passant de 100 a 125 teles.
Sí, és així. És a dir, aquesta millora no repercuteix mai en el treballador, repercutirà en l'empresa. Lògicament, l'empresa i en millor dels casos amb els consumidors, perquè aquesta tela ha de ser més barata o hauria de ser més barata.
En el temps lliure, però, les persones doncs volem fer coses, no? Feines, i és quan arriba l'estrès, no? Per falta de temps.
Sí, és que el temps lliure, jo durant les vacances de l'estiu i tothom, no, ens proposem 5 o 6 coses a fer, faré tal i això i l'altre, no? I resulta que acaba el temps lliure que dediques a les vacances, no, en concret, i quan acabes resulta que de les 5 coses que volies fer no has fet ninguna. Llavors, el temps lliure que ha passat? Pues que has començat a fer totes a la vegada i no has fet res. Jo, vaja, preferiria dir, no, faré això i res més. És una manera de poder dedicar-te a no fer res i poder fer algo d'allò que és el teu desig. No és qüestió d'estar fent contínuament coses, perquè el temps d'esbarjo, el temps de no fer res, el temps de dedicar-te a tu, també té que comptar.
I no sol ja anem a les vacances, sinó mirem, per exemple, qualsevol cap de setmana, mirem els moviments que s'organitzen, per exemple, de gent de Barcelona, no? Tenen bastant temps lliure, però han d'agafar el cotxe, han de sortir, tot el temps que perden, arriben, tenen el temps ocupat per això, si van a esquiar, lògicament van a esquiar, cues per pujar dalt de les muntanyes, cues per baixar, han de tornar a pujar de pressa, tornar a fer cues per tornar, és a dir, s'agoten molt més i molt més estressant que el dia que treballen, que diuen, bueno, més mal que és dilluns i estic a casa ja, i treballo normal.
No, i nosaltres mateixos, ens arriba un moment que el cap de setmana l'ocupem de tal manera que dius, a veure, estic treballant i estic descansant. a veure, el dissabte al matí tinc que fer tal, tal, a la tarda faré el diumenge tal, i arriba un moment que no, no tens un temps lliure per fer no res, sinó que t'organitzes la vida que és igual treballar que no treballar.
Les tasques que més alegria es donen, segons els experts, són per ordre, el sexe, la vida social, després del treball, sortir, la vida social després del treball, sortir a sopar, descansar, menjar, fer esport i resar. Aquestes activitats la societat dedica el 23% del temps setmanal. Les activitats més odiades són, per ordre, l'estona de desplaçament pel matí per anar al treball, treballar, el temps de desplaçament que suposa doncs, tornar al treball i les feines de la llar. I aquestes activitats la societat dedica el 42% del temps setmanal. Com ho veieu vosaltres, això?
Sí, així, de totes maneres, l'ordre que has posat de, problema, de posar primer sexe serà per la quantitat, no pel temps. Perquè no crec que es dediqui més...
Per la quantitat de sexe?
Dic serà perquè no entenc tampoc perquè estarà el primer. Però si serà...
Això ho diuen els experts.
Per temps, des de logo, que no crec que sigui que dediquem més temps al sexe que a menjar.
No, perquè si dediquéssim més temps al sexe segur que molts problemes no existirien i l'estrès d'algunes persones diminuiria molt. Mm-hmm. Però sí, el que és xocant d'aquí, la llista que has llegit, és de quina manera ens emprenyem quan anem i tornem del treball, no?
Sí.
Quan la gent arriba un moment que sembla com que escollim estar el més allunyats possible del treball per utilitzar un temps en anar i tornar i emprenyar-nos en aquest viatge, quan potser és molt més senzill, probablement, viure al costat del lloc on treballes i evitar-te aquest emprenyament.
Una de les solucions ha estat la de presentar el temps de consum com temps d'oci, per exemple, a comprar els dissabtes a la tarda.
Sí. No,
a grans zones d'hipermercats.
És que el consum s'està convertint i jo sí. Em sembla que és una llàstima en bocis. És dir, el que dius tu molt bé és una forma de passar la tarda com anar al cine. En comptes d'anar al cine anirem a comprar, a veure tendes, a veure no sé què, i lògicament els comerciants se n'aprofiten d'això i fan ben fet si és així.
Sí, són les grans zones aquestes comercials que en aquest moment aquí nosaltres les tenim a la vora i s'han posat ara com una cosa necessària i vaja, com si no es pot viure sense això. S'estan posant ara el moment que si tu surts el dissabte a la tarda tens que anar a una d'aquestes zones comercials, perquè té cine, té llocs per menjar, tens llocs per gaudir, tens llocs per comprar, sobretot comprar, i arriba un moment que no te queda, veure, de tota la tarda que dius, què he fet aquesta tarda? Pues he sortit a les 3 de casa o a les 4 de casa i he arribat a les 10 i que he estat comprant tota la tarda. És una forma molt divertida de perdre el temps.
I aquesta afició probablement el que fa és dividir una miqueta la parella, perquè a vegades n'hi ha un només que li agrada això d'anar a mirar pues, les tendes, anar a mirar això i a l'altre no, i forçar un dia, dos dies, bé, però així diverses vegades diu, escolta, si tu i passa la tarda i jo em vaig a fer una altra cosa. Llavors, el temps lliure que per mi és algo que s'hauria de fer en familiar o per lo menos intentar fer-ho molt en parella, intentar conviure en parella, és una forma més de que cada un va pel seu compte.
Sí, el temps lliure se tindria que veure com, sobretot quan estem parlant de parelles i de famílies, se tindria que veure com una manera d'utilitzar el temps per a un apropament entre els membres d'aquella unitat familiar, no com una forma d'utilitzar el temps per coses que no inviten a l'apropament. Anar a comprar no és una cosa que inviti a l'apropament, ni per realitzar intercanvis d'emocions, intercanvis d'opinions. Simplement vas allà a comprar i estar al costat d'una altra persona que està comprant, pues no és precisament el més agradable, i no li vas a comunicar en aquest moment com t'ha anat la feina durant la setmana o què t'ha passat o si t'has emprenyat amb algú, perquè l'únic que estàs mirant és a veure això ens va bé per casa, això no ens va bé per casa, això és un gast que podem assumir o no.
Uh-huh. I l'oci concentrat, és a dir, anar a comprar, després anar a sopar i després anar al cinema amb pocs metres quadrats, no?
Aquí encara més o menys fa una sèrie de coses i si llavors encara me dius tu que arriba el sexe, diria, bueno, pues una tarda encara mig aprofitada si aconseguim fer tot això. El problema seria que anant a comprar es passés fins a les 12 de la nit.
La vida... lo bo és lo del sexe, que no sé per què està allà al principi, però si diuen, deu ser veritat.
Són els experts,
dubto,
són els experts.
Són... Que sigui així.
Les estadístiques són així.
Són experts com vosaltres. La vida, doncs, no és més rica per aglutinar un major número d'experiències, sinó pel modus doncs, com les vivim. No? Tenim una vida més rica, però menys satisfactòria. No?
i encara així som l'enveja d'uns altres, altres països, d'altres societats que viuen, veuen segurament tot allò que ens envolta i probablement no estan veient
aquesta riquesa,
clar, el que estan veient aquesta gent en la nostra societat i el que quan estàs en ella realment el que passa aquí, que no, no és tan ric el que ells estan veient.
Jo crec que no és important o no és tan important en què es dedica el temps lliure, sinó com se dedica. És dir, el poder pensar que és temps lliure i que se depèn en certa tranquil·litat, se depèn, pues, que, encara que sigui l'anar a comprar, que abans semblava que no ens agradava, encara que sigui aquest fet, si un ho fa en tota tranquil·litat i ho fa passejant i ho fa disfrutant del que està fent, pues, benvingut sigui. El problema seria que si ho hem de fer de pressa, perquè després, com dius tu, hem d'anar a un altre lloc i després hem d'anar a un altre lloc i que no arribem a temps. I això ens va originant molta ansietat i el que diem abans, més inclús que un dia de o el rato de feina normal.
Sí. Jo crec que el temps lliure té que veure molt en com lo vivim, en la manera de viure aquest temps lliure. Si aquest temps lliure es viu amb una forma determinada, segur que no ens passarà el que està comentant ara Joaquim, no? Lo viure en una forma diferent de quan està vivint-lo amb una sensació d'ansietat, de que tens que consumir-lo, no? El temps lliure es té que viure com a temps lliure, que et permet relaxar, que et permet fer allò que no fas durant la setmana, perquè si durant el temps lliure estàs fent el que fas durant la setmana, anar a treballar, sortir del treball, què hem guanyat? No hem guanyat res.
El temps s'ha convertit en peça clau pel desenvolupament de les economies a través de dos mecanismes, podríem dir, la productivitat i l'endeutament, no? Quan demanem un deute, hipotequem doncs aquest futur.
Sí, si l'estat endeutat no t'agobi i els bancs ho volen assumir i per tu és una forma feliç de viure, també te diré mateix, benvingut sigui. El problema és quan no pots arribar, el problema és quan t'ofega, el problema és quan estàs patint ja el dia 15 perquè no arribaràs el dia 30... Lògicament, l'estar patint, el viure patint, per mi és el gran problema de tot endeutament i de tota forma de viure.
De nou, moltes gràcies per iniciar aquesta nova etapa aquí a les maquinàries. Ens tornem a veure molt bé.
D'acord, doncs.
Ben aviat. D'acord, gràcies. Joaquim Serrano, gràcies, psicòlegs, Antoni Guiu. Adéu. Sempre interessant el que ens expliquen el Joaquim Serrano i l'Antoni Guiu, els dos psicòlegs. I també molt interessant, molt suggerent el que ens comenta sobre cinema el Sergio Sánchez aquí a les maquinàries. Dues setmanes en una altra ciutat, amb Sergio Sánchez.
...1960... Alfred Hitchcock ha acabat el seu divertimento més colossal, Con la muerte de los talones. És una llegenda que no necessita demostrar res. Tot i així puja un esgraó més rodant el somni de tot cineasta, un film que aterroritza el món sencer, com sempre deia i el preocupava el mestre, d'una forma purament visual. No importen els diàlegs, pocs de fet, aquesta obra mestra. Nova parada de Hitchcock als anals de la història del cinema. Així comença Psicosis. Fènix, 2:43 després del migdia. Marion i el seu xicot Sam han fet l'amor a una habitació d'hotel, aprofitant la pausa per dinar que té ella en la seva feina a l'immobiliària. $40,000 poden canviar la trista vida de Marion. $40,000 que robarà. Hitchcock insisteix en els $40,000 de forma obsessiva. Dilata la fugida de Marion, el setge de la policia. El seu objectiu és clar: atraparan o no a la noia, es trobaran o no els $40,000. $40,000. $40,000. Un motel regentat per un xicot molt comprensiu anomenat Norman Bates. Un noi solitari aficionat als ocells dissecats que viu amb la seva mare. Aconseguirà fer canviar d'opinió a Marion sobre els diners? La delatarà. Els diners. Els diners. Una dutxa i un assassinat. Aquest era el plantejament que havia fet Alfred Hitchcock de Psicosi, un plantejament que avui en dia sembla impossible a gaudir perquè el film s'ha fet tan mític que cap espectador pot caure en el parany dels diners. Tothom que pugui arribar a veure Psicosi per primera vegada sap que és la pel·lícula de Norman Bates i l'assassinat a la dutxa. Però al 1960 les coses eren molt diferents. Hitchcock va contratar Jean del Lake, una estrella, perquè morís en el primer terç de pel·lícula, cosa molt poc habitual, i van donar instruccions als cinemes perquè no es permetés entrar un cop començada la pel·lícula. S'ha de construir un film com feia Shakespeare en les seves obres, pensant en el públic, diria Hitchcock. Janet Leigh va ser una estrella molt famosa al cinema d'aventures als anys 50. Los Vikingos és, per exemple, una pel·lícula destacada, una joia del gènere. Casada amb l'actor Tony Curtis i mare de la Jamie Lee Curtis de La noche de Halloween i Mentiras arriesgadas, la mala sort de la Janet amb els motels comença al 1958. A set de mal, d'Orson Welles, on drogada, és sotmesa per uns desconeguts a tota mena de vexacions, mentre espera el seu marit, el policia mexicà Vargas, interpretat per Charlton Heston. No era la primera vegada quan va arribar al motel Bates i a partir del Norman res va tornar a ser el mateix. Però si Janet Leigh va estar marcada per Psicosi, què podríem dir d'Anthony Perkins? De jovenet el veurem a la pel·lícula de William Wyler sobre els Quakers, La gran prova. Fa Psicosi, fent-se legendari, tot i que va arribar a interpretar el Joseph K. del Proceso de Kafka, també dirigit com la Janet Leigh per Orson Welles. Cap, absolutament cap paper de la seva extensa filmografia fa ombra a Psicosi. Perkins arriba a dirigir Psicosi 3. N'hi ha fins a una quarta part. Moriria de la sida al 1992. Gran part de l'èxit de Psicosi es deu al músic Bernard Herrmann, del qual ja hem parlat tantes vegades. Herrmann era inesgotable en aquells anys. Després del romanticisme migplagiat de la Tristan i Isolde de Wagner, a Vertigo, sortia de la banda sonora de Con la muerte en los talones i composa el conegudíssim tema principal de Psicosi. Treballa l'assassinat de la dutxa amb instruments de corda. El seu afany experimentador sembla no acabar-se, acompanyant i entenent l'afany del propi Hitchcock. Després de Psicosi, Herrmann s'encarrega de la supervisió sonora de Los pájaros, un film també molt visual i quasi experimental que no té música. Encàrrec que algun han entès com una humiliació de Hitchcock envers Herrmann un cop les seves relacions començaven a deteriorar-se. Després vindria Marnie la ladrona i la música que mai es va sentir al film Cortina rasgada, la fi de la seva relació. Cap crític ha explicat Psicosi com ho va fer Hitchcock parlant amb Truffaut. Deia, no és un missatge el que ha intrigat al públic. No és una gran interpretació el que ha commogut al públic. No és una novel·la de prestigi el que ha captivat al públic. El que ha emocionat al públic era el film pur. Aquesta pel·lícula ens pertany als cineastes, a vostè i a mi. I afegiríem que també pertany i continua sent nostra, del gran públic. Aquest ha estat el nostre espai el dues setmanes en una altra ciutat. Que tingui un bon cinema i fins aviat.
Les maquinàries.
Wale, wale, wale. nyari balai kala chikau lai joge danu sisaro munila degam julinga munila degam worga
Estem fent una mirada a Àfrica aquí a les maquinàries de Ràdio Falset amb aquesta cançó titulada Tejabón d'Isbel Lo. Després d'aquesta bonica cançó d'Isbel Lo, passem a escoltar el capítol 8è de la nostra radionovel·la Empúries 218.
Els rajos del sol estiuenc martellejaven amb afany l'arrugada blavor de la mar, fent-ne brollar llampants reflexos d'or i argent. La costa empuritana havia quedat relegada a una franja marronosa difuminada rere una cortina translúcida de calitja, sobrevolada pels pics grisosos de les alberes que s'alçaven cap al nord. Les veles quadrades tibaven amb ímpetu sota el flux contingut del Garbí que esperonava la nau sobre aquella prada inundada d'aigua. Al Búdar, però, aquell espectacle de la natura li resultava indiferent. Era gairebé migdia i encara no havia dormit. Assegut a proa, amb l'esguard fixat en l'horitzó, tenia el cervell dominat pels pensaments més salvatges. Una vegada i una altra tornava aquell dubte aterridor que li desquiciava l'enteniment. Qui l'havia denunciat i per què? Analitzant els successos de la nit passada, les seves sospites anaven a recaure sempre en la mateixa persona. Els sequassos que l'havien acompanyat fins al domicili de la Zoe disposaven de la clau per obrir la porta. Coneixien on era el seu dormitori i sabien com es deia la jove. El traïdor havia de ser algú de dintre de la casa, algú molt proper a la noia, algú que, a més, estava al corrent del pla que ell mateix havia ordit per desemmascarar els agents estrangers, i aquest algú només podia tractar-se de la Niobe, l'amant del seu gran amic Anaseguin.
Bàrbar, la mestressa desitja parlar amb tu.
Un dels membres de la tripulació s'havia tensat en Búdar, apartant-lo momentàniament de les cabòries.
Doncs jo no.
No t'hi pots negar, és una ordre.
Ja n'he rebut prou d'ordres, no trobeu?
Si t'hi resisteixes, t'hi hauré d'arrossegar per la força.
Bruixat per la intimidació, en Búdar fità l'home per damunt l'espatlla. La seva pell, tersa i brillant, era fosca com el carbó. El noi, que mai abans havia vist un negre, s'horroritzà.
Per tots els déus, si esteu maleït!
Davant aquella reacció d'espant, l'individu no pogué contenir una estrepitosa riallada.
Es nota que n'has vist gaire món, tu. Au, segueix-me, no fa més per a la mestresa.
L'home conduïa en Búdar, que se sentia cohibit per la seva presència, fins al camarot situat sota el pont del vaixell. Quan va entrar-hi, la sorpresa que s'endugué fou encara major. Asseguda en una cadira de vímet, flanquejada per dues esclaves, l'esperava una dona d'uns 30 anys, de faccions suaus i mirada sedosa projectada a través d'uns ulls color turquesa que ho acaparaven tot. Anava abillada amb una elegant estola taronja, ben cenyida, davall de la qual s'hi dibuixava una figura esbelta i sinuosa. El cap el duia cobert amb un vel, del qual sobresortien uns cabells lisos de tonalitats mig rosses i mig castanyes, que li queien llargs damunt un bust ferm i generós. En Búdar, que veia per primer cop la cara de la desconeguda a plena llum del dia, es quedà contemplant-la embadalit per la seva bellesa. Trigà una estona en defugir aquell encís, però després, recordant que ella havia estat la causant de la seva desgràcia, se n'avergonyí i deposà la seva actitud.
Per què m'heu fet cridar, senyora?
Em dic Júlia.
No us he demanat això.
Vull compensar-te pel mal que t'he provocat.
Estalvieu-vos-ho, ja no té remei.
Noies!
La Júlia picà de mans i les dues serventes es tragueren la roba i posaren nues davant del jove.
Tria la que més t'agradi, te la regalo.
Això és una infàmia! És que penseu que no tinc honor, jo? Ni sentiments? El meu cor em balla dins del pit, esmicogat amb mil bocins, i llavors tan sols us acut d'oferir-me carn. Quina classe de reparació és aquesta? Sisplau, no humilieu més!
Marxeu!
Un cop sols, un silenci de vidre inundà el camarot. La dona escrutà llargament el semblant d'en Búdar, com si pretengués llegir-li les entranyes, mentre es mossegava ansiosament els llavis molsuts. La situació resultava força incòmoda. Finalment, parlà.
Sé perfectament quan una indemnització és justa, i efectivament, la meva no ho era. Malgrat tot, no tinc la facultat de desfer allò que el fat ha disposat.
No us entenc. Arit m'haguéssiu mort sense titubejar. Haguéssiu mort també el meu amic. I en canvi, avui sembla que us em penediu de tot plegat.
T'equivoques. No et càpiga el més mínim dubte que si no t'hi haguessis avingut, us hauria fet executar.
Doncs així no en deveu res.
T'ho dec. Has de tenir ben clar que el destí de tothom és morir. No importa quan ni com. Quan algú exposa la vida, com tu te la vas exposar, ha de ser conscient que la pot perdre. I aquell que li arrabassa no fa sinó cobrar-se la penyora que l'altre va decidir apostar. Ara bé, tan natural com la mort és estimar i ser estimat. Ambdues coses són voluntat dels déus i formen part del cicle de la vida. Jo t'hagués pogut matar, sí, i cap divinitat de l'Olimp o de l'Hades s'hagués enutjat pel meu acte. Però privar-te de l'amor és una acció sacrílega als ulls dels immortals, doncs atempta contra l'ordre que ells han establert. I ara m'agradaria expiar aquest greuge.
En Búder, a qui els darrers esdeveniments que li havien tocat viure l'havien tornat molt sensible a les professions de pietat religiosa, s'emocionà en sentir la confessió de la Júlia, la qual trobà insòlitament propera.
Senyora, si és això el que us amoïna, què n'heu de dir de mi, la mà executora d'aquest crim horripilant?
No era la teva voluntat.
Tampoc la vostra, pel que conteu. Ha estat un caprici maliciós del destí.
Tens raó, però no val com a excusa. També Èdip estava predestinat a cometre accions abominables i malgrat que tota la seva existència estava escrita davant mà, aquest fet no el va lliurar del càstig. Sempre hi haurà algun prest a la venjança, com ara tu, que m'odies, oi?
Aquella insinuació revetllà al Búder que, tot d'una, tingué la sensació que estava sent manipulat. Se n'adonà que el joc, a l'hora de seducció i de penediment, que era desplegava, li despertava sentiments de tendresa i comprensió que topaven frontalment amb la ràbia que li regirava les vísceres. Intuïa que si no era capaç de desempallegar-se de la fascinació que li provocava aquella dona, acabaria perdonant-li tot el mal que li havia infligit, i aleshores, amb la voluntat domada, esdevindria un simple joguet a les seves mans.
Us ho diu, sí, us ho diu! I aquest odi el duré eternament clavat en el més profund de la meva ànima. Us ho diu i us ho diré fins al final dels vostres dies, i a cada nou despertar frisaré per conèixer la notícia de la vostra mort.
Només ets un bàrbar pollós, un inconscient que ha gosat desafiar el poder de Roma, un traïdor.
M'acuseu de traïdor quan m'he jugat al coll pel bé del meu poble, per evitar la gent que aprecia els patiments d'una guerra que ens és completament aliena.
Oh, esclar, tota una heroïcitat. He de reconèixer que valor no te'n falta, però em temo que la teva determinació era tan estúpida com inútil.
Com dieu?
Ignores completament els afers de l'alta política. L'aliança amb Empúries ja està segellada. Tan sols resta que l'assemblea la ratifiqui, cosa que t'asseguro no resultarà gens complicada, tot i que algun membre recalcitrant, com el pare de la teva estimada, mostrés reserves. En breu, Empúries serà la nostra base d'operacions a Hispània.
Així el segrest de la Zoé...
És una mesura de pressió. Estem en guerra, no podem permetre fissures en el si dels nostres aliats. Encara que la predisposició majoritària de l'assemblea empuritana sigui favorable als nostres interessos, ens cal una completa unanimitat en el vot.
Quanta brutícia, i jo al mig sense estar-ne assabentat de res.
La veritat és que ens ha estat d'una gran utilitat. En principi, la nostra missió era purament diplomàtica. Se'ns havia encarregat negociar amb el magistrat Soló la seva adhesió a la causa romana. Confiàvem que s'hi accediria amb facilitat, però ell s'hi va entossudir, al·legant tota mena de pretextos. Hi van insistir, però fou en va. Les converses estaven encallades i a nosaltres se'ns acabava el temps. Aleshores, vam acordar canviar la tàctica. Quan se'ns va informar que el magistrat tenia una filla, vam decidir raptar-la i demanar, a canvi de la seva llibertat, el vot afirmatiu a l'assemblea. El pla era senzill, però no vam comptar amb que els empuritans mobilitzessin la milícia ciutadana tan aviat. Irònicament, allò que nosaltres havíem reclamat amb tanta persistència se'ns va girar en contra. Si l'acció fallava i érem descoberts, l'escàndol seria majúscul i podia tirar per terra tot el que havíem aconseguit. Els riscos que havíem d'assumir eren grans i, a més, el que ens proposàvem no tenia el vestit blau de Roma. Vam estar a punt de deixar-ho córrer, però llavors vau aparèixer tu i el teu amic.
Ja us hem fet la feina fosca, no?
Sí. Si t'enxampaven a tu, nosaltres ens deslliuràvem de tota sospita i l'assumpte no adquiria major transcendència.
Major transcendència per a Roma, és clar.
Contràriament al que et puguis imaginar, no em satisfà en absolut recórrer aquest tipus de solucions, però he d'anteposar el bé de la pàtria a les conviccions pròpies.
Comprenc. I què serà de la Zoé?
No pateixis. Quan arribem a Roma, la donarem en acollida a algú de la família dels Escipions. Són una gent que professa una gran admiració a la cultura grega. S'hi trobarà com a casa.
Espero que almenys sigui tractada com és degut.
Jo en el teu lloc no em preocuparia tant per la seva sort com per la teva. A Roma seràs un estranger, un bàrbar, un incivilitzat que prové de confins del món sense ofici ni benefici. Amb aquesta carta de presentació és fàcil que vagis a parar al mercat d'esclaus.
Això tant me fa. Si he decidit venir és per estar a prop de la Zoé. No la perdré de vista ni un moment, ho juro.
Et serà impossible. Roma és molt gran.
No m'importa la distància.
Ets un pobre beneit, saps? En el fons em caus bé, però. Podries entrar a formar part del meu servei, com a home lliure, naturalment. Què me'n dius?
Aquella proposta era l'últim que en Buder esperava sentir, i s'esgarrifà. La sola idea d'haver de passar el dia sencer compleient la persona que més detestava del món li provocava repugnància i por a parts iguals. Redubtava, sobretot, de l'atracció fatal que la Júlia exercia sobre ell, de les seves intencions ocultes, del poder d'aquest somriure d'aparença innocent que li enterbolia l'esperit talment al cant d'una sirena. Durant la breu estona de conversa, en Buder havia experimentat totes les gradacions de l'estat d'ànim, des de la fúria fins a la compassió, de la ira a la tendresa. Com més l'avorria, més l'admirava, o potser més se n'enamorava.
Mai serà el vostre criat.
Pitjor per tu. D'aquí a 6 jornades tocarem terra italiana. Tens temps per anar-t'ho rumiant.
Estàs escoltant Les Maquinàries, cada diumenge a Ràdio Falset.
La idea bàsica dels jocs cooperatius és radicalment diferent a la dels altres jocs coneguts basats en un principi competitiu. Es tracta sempre d'una persona que juga contra una altra de manera que resulti un guanyador i un perdedor. Igualment en els jocs d'equip. Existeix un grup que juga contra un altre, dels dos en guanyarà un i l'altre serà vençut. Podem anar més lluny. El jugador sap que ha de vèncer els altres per a poder ser el guanyador, exactament el principi que impera en la nostra societat. Terry Orlick, professor de Psicologia dels Esports a la Universitat d'Ottawa, al Canadà, ha recopilat més de 100 jocs basats en el principi de cooperació en lloc del de competició. En el seu llibre, Challenge Without Competition, explica que, tal com la fàbrica, que és el model organitzatiu de gran part de la societat occidental, els jocs infantils també s'han industrialitzat. No només això, sinó que s'han superespecialitzat, dirigits a enfrontar els nens, uns contra els altres, assegurar l'eliminació, que un només guanyi i la resta perdin. Escriu Orlick, exposar els nens des de petits a la competició irracional no els ensenya a competir d'una forma sana, simplement els força a competir. Quan creixen, estan tan condicionats per la importància de guanyar que ja no saben jugar per a divertir-se. Cal considerar quatre elements essencials en un bon joc cooperatiu: cooperació, acceptació, integració i diversió. Aquest últim és la raó principal del joc i té una gran importància, ja que el nen, lliure de la tensió de guanyar o perdre, té més possibilitats de disfrutar de la naturalesa del joc. Els adults que participem en aquests jocs, en comparar-los amb els jocs tradicionals, ens n'adonem del nostre condicionament a competir, de l'agressivitat dels nostres jocs. És necessari desaprendre una mica el principi i, fins i tot, ens poden semblar poc divertits els jocs que no ens originen grans tensions. Ens falta tornar a aprendre on resideix el sentit de la diversió i la felicitat en el joc. Moltes vegades es poden utilitzar jocs de diversió amb només uns petits canvis que redueixen l'element competitiu o canvis en l'enfoc del joc. Per exemple, els jocs d'eliminació, en els que cada persona va resultant eliminada a mesura que el joc transcorreix. És el condicionament cultural el que ens té preocupats amb la por de perdre el nostre lloc, a quedar-nos fora. Així, adaptarem aquests jocs, assegurant-nos de que tots participen i de que ningú queda fora. Seria un somni tenir una societat que assegurés el poder gaudir de tots els seus components. Per exemple, un joc de petits, el joc en què dos petits estiren la pilota d'un costat a l'altre del camp amb intenció d'eliminar el que toqui la pilota fins que un equip guanya l'altre. Doncs bé, aquí el canvi possible seria que el que li toqués la pilota fos el proper a tirar-la i el joc duraria fins que tots haguessin tingut el seu torn. Un altre exemple. En el joc del gat i el ratolí es converteix en ajuda. En el centre del cercle hi ha un nen que està accidentat i cada un en el cercle pensa en una professió o tipus d'ajuda. Quan el del mig diu una professió determinada, el nen que l'ha escollit dona la volta al cercle, entra per l'espai obert i intenta ajudar l'accidentat que anirà a sentar-se al cercle. El que ha prestat l'ajuda serà el següent accidentat. Altres canvis poden ser el convertir els elements destructius, l'agressivitat i la violència en creativitat. En el llibre Terry Orlick es descriuen jocs per a nens de 3 a 7 anys, jocs per a nens de 8 a 12 anys, jocs cooperatius de diferents cultures i unes notes sobre com crear els nostres propis jocs. Un total de més de 100 nous jocs basats en cooperació, en els que pot participar qualsevol persona sense importar l'edat o forma física, des de preescolars fins a la tercera edat. No necessiten cap equip especial, només una imaginació activa i el terreny pot ser qualsevol que ens trobem. La platja, la piscina, el parc, la classe, el pati o fins i tot dins de casa. Alguns dels jocs són simples adaptacions d'altres coneguts, altres procedeixen de diferents parts del món. Descriuré alguns dels jocs originals per a donar una idea de com són. Un joc anomenat La Gran Serp és un joc per a nens de 3 a 7 anys. Comencen estirant-se en el terra, boca avall, i agafant-se els turmells de la persona del davant. Així es forma una gran serp. En cada fase s'ha donat la volta a tota la serp sense que aquesta es trenqui. O un altre joc destinat a nens de 8 a 12 anys d'edat. Es tracten de dos equips d'unes 9 o 10 persones cada equip, no importa, que reparteixin al voltant de dos mantes fortes o peces de roba resistents de mides similars. S'agafen les mantes pels costats i posen una pilota al centre d'una. Per agafar pràctica, es tira la pilota a l'aire i es torna a agafar amb una manta o bé es fa circular pels seus extrems. Els dos equips es passen la pilota. També es pot jugar amb dues pilotes. Com es pot comprovar, tots aquests jocs tenen unes característiques comunes. Tots els nens o persones majors juguen junts. La finalitat, en lloc de separar-se, és sempre d'ajuntar-se i normalment funciona. Amb els nens té molt d'èxit allò de «Sabeu fer coses junts?» És un joc amb infinites varietats. La finalitat és aconseguir fer el que es demana entre dues o més persones. Aquests jocs del nen són part del seu desenvolupament i queden gravats en la seva persona. És una manera de donar a conèixer al nen la seva dignitat humana. Aquí tots s'esforcen per a superar-se, per jugar amb altres, per a fruir i per arribar a una meta comú.
Hem pogut tenir avui, hem pogut gaudir avui d'una nova col·laboració a Les Maquinàries, la del company David Fernández. Gràcies a David. El David ens ha preparat aquest interessant document sobre els jocs cooperatius. Abans hem escoltat el capítol 8è de la radionovel·la Empúries 718 i ara el que farem és escoltar una cançó de Sarah Vaughan.
Feeling ghosty. my shoes while I just sit here and sigh. Go long blues. I always get that mood indigo since my baby said goodbye. And in the evening when the lights are low, I'm so lonely I could cry. For there's nobody who cares about me. I'm just a poor fool that's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die.
Estàs escoltant Les Maquinàries, cada diumenge a Ràdio Falset.
El bolero, net de la copla i avi de la balada, va aparèixer a mitjans del segle XIX quan el significat de la paraula amor amenaçava diluir-se sota l'etiqueta de necessitat. En aquell 1800 va veure la llum el producte d'una alquímia espontània, però artesana, que va començar a gestar-se en el poble amb sang més calenta i aventurera. Després es va convertir en romanticisme, movent-se pel cor d'Europa. Més tard, però amb una mateixa seqüència temporal, va assumir la màgia i l'embruix del místic Orient. Només quedava la maduració i la va trobar viatjant, vivint, curtint-se el sol de la mar i entendrint-se fins l'infinit sota la lluna atlàntica, sobre el coral caribeny, el lloc exacte i el moment precís per omplir aquell sentiment de formes sensuals.
De pesares y tormentos, hasta que un día en mi sendero la encontré. Haberla guiado en mi camino es lo que siento, porque la quise con el alma y se me fue. Sabía de pesares y tormentos, hasta que un día en mi sendero la encontré. Haberla guiado en mi camino es lo que siento, porque la quise con el alma y se me fue. Pero que viva para verla enamorada, que tanto ame hasta que llegue el frenesí. Y que más tarde sea también abandonada, para que sufra lo que yo también sufrí.
tanto ame hasta que llegue el frenesí y que más tarde sea también abandonada para que sufra lo que yo también sufrí.
I fou a Cuba, on va agafar un nou alè per a tornar al sentiment fet a cançó. Passió i música en un excitant mestissatge. Allí va trobar el seu espai, el seu lloc, i la combinació fou absorbida pel caudal de sentimentalitat d'aquells cubans que la van dotar de sensualitat. La van vestir de rítmics i sons i la van posar nom. Li digueren bolero i aviat mostraren que el seu enginy era i és queixa, bogeria, lament, passió, venjança, desig, una base rítmica però sobretot una lletra, un missatge, una contundent lliçó de comunicació breu però densa.
Me alumbraron mi ilusión. Hoy la vida me ha de sonreír. Tengo unos deseos de sentir los besitos de tu boca que mejor me harán vivir. Si me pudieras querer como te estoy queriendo yo, si no me fuera traidora la luz de tu amor, yo no sé si existiera por ti todo mi querer, yo no sé qué sería la vida sin ti, pero no quiero pensar que nunca me podrás querer, porque la vida no quiere y nada más. Deja que Dios quiera, entonces la vida también lo querrá.
Nascuda a la Cuba Oriental, entre els trobadors i cantants més populars, aviat invadí l'Havana a base de ritmes que sedueixen i sobretot amb aquells missatges que enxampava sense esforç fins pessigar el més amagat del cor. L'arribada d'aquells cants a la capital cubana va provocar una inquieta curiositat i mentre als carrers es buscaven detalls del descobriment, en els atelers d'orfebreria lírica i musical es va començar a treballar en el que Pepe Sánchez va definir com diamant en brut i que, amb un bon tacte, va arreglar amb urgència per estrenar l'any 1906 sota el títol El triunfo del bolero. El bolero es va convertir en un fenomen que era molt difícil, no només oposar-se, sinó tan sols resistir-se, a aquell producte d'amor i dolor, de dubte i confusió, de passió i tristesa, s'estava apropiant de mils d'acords.
Mèxic, Puerto Rico, República Dominicana, anys 30. Aquell ritme apassionat ha conquerit a tot el Carib. I en cada capital apareixen flamants composicions, nous intèrprets, amb un objectiu comú, cantar el món metafòric del desig. Sorgeixen Chucho Navarro, Guti Cárdenas, Nilo Menéndez, Tito Lara, Joé Valle, Olga Guillot, entre altres. L'impacte que les cançons provoca atrau a intel·lectuals i a poetes del modernisme. Fill del mestissatge, cada descobriment és una assimilació i apareixen peces clàssiques i inoblidables, com Aquellos Ojos Verdes, amb lletra d'Adolfo Utrera i música de Nilo Menéndez, que es converteix en la primera cançó bolero de fama mundial. La ràdio, els fonògrafos, les velloneres, que eren destartalats fonògrafos ambulants de bars i tavernes, tota una indústria sonora estava ajudant a l'expansió del bolero que, segons l'escriptora Iris Zabala, aconseguí de forma definitiva el títol de música que enamorà el món amb Impossible, amb música d'Agustín Lara i lletra de José López Áviles. Thank you.
quiero decirte algo que quizás no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, que aunque me duela el alma, yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. Queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño. Yo te quiero con el alma, te juro que te adoro, y en nombre de este amor y por tu bien te digo.
Mentre els històrics del bolero anaven apareixent, assimilant i creant, dos grups fonamentals van establir els fonaments, les bases de la música de la mort. El sexteto Habanero i, sobretot, el trio Matamoros, que aconseguí un gran èxit amb Làgrimes Negres. Després van sorgir Lecuona, Oswaldo Ferrés, Isolina Carrillo, Agustín Lara. Ens trobem als començaments dels anys 40 i una altra vegada el món s'omple de dolor, pendent del sentiment i de confiança. Una mica més tard, el bolero va alternar amb tot tipus de ritmes, adaptant-se i enriquint-se amb les formes, però conservant la puresa del sentiment. Va compartir rivalitats amb el blues, amb el cha-cha-cha, amb el twist, amb el boogie, amb el rock. La segona edat d'or del bolero va conquerir la Meca del cinema. Va entrar a Hollywood. La mística Maria Félix el va abraçar i altres dues estrelles el van ballar en la pel·lícula insígnia de l'època, Casablanca, on l'atractiva impassibilitat de Humphrey Bogart no pot resistir-se a la melangia que li provoca dir a Ingrid Bergman allò de «Per què vull els teus petons si els teus llavis no em volen besar?». Frank Sinatra, Bing Crosby, Nat King Cole fan costat al bolero i sorgeixen los Panchos i amb ells aquelles velles cançons de Santiago de Cuba. A l'estat espanyol, acabada la guerra civil, va aparèixer Antonio Machín, un prieto d'un cor gran i d'una veu gegant, amb la dolçor dels seus ulls, la sinceritat del seu somriure, les seves maraques. Antonio Machín aviat va conquerir sentiments.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán solo cuando estás conmigo, y hasta creerán que se dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
El bolero és el que ens fa falta, comunicació, recórrer cançons que expliquin històries.
Estàs escoltant Les Maquinàries, cada diumenge a Ràdio Falset.
Deixem el bolero a banda. Avui li hem dedicat un bon temps. Tanquem el programa, no ho fem amb el gènere bolero, sinó amb ritmes flamencs. Ell és Rafael Amador. La cançó, El cuerpo, hay que darle placer. Això, un plaer, ha estat compartir aquesta estoneta de ràdio amb tots vosaltres. Fins fins al diumenge que ve, fins al dijous que ve, perquè aquest espai es torna a emetre els dijous en redifusió. Gràcies, fins sempre.